Doncs ara centrem-nos en el famós dia D, del qual se'n podia fer una pel·lícula amb aquest personatge. Va, parlem de Joan Pujol, Garbo. Tal dia com avui, de 1944, hi va haver una de les batalles més decisives de la Segona Guerra Mundial i de la història, la batalla de Normandia, matinada de 6 de juny.
Sí, aquella matinada del dia 6 de juny, les platges de Normandia van veure arribar la flota militar més gran de la història, una cosa mai vista. Era l'operació Overlord. Estem parlant de més de 5.000 vaixells, més de 10.000 avions, més de 1.000 tancs i prop de 250.000 soldats d'un i altre bàndol enfrontats. Soldats americans, soldats britànics, soldats canadencs, soldats de moltes nacionalitats enfrontats amb els alemanys. Imaginem a Montgomery contra Rommel, amb Eisenhower i Patton mirant, no? O sigui, és una cosa de molt gran. Parlem també de més de 200.000 baixes, o sigui, més de 20.000 baixes, moltíssimes baixes, amb una sèrie de setmanes de combat que van acabar amb la victòria aliada i que van permetre que dos mesos després París caigués definitivament en mans dels aliats i ho perdessin els nazis. És a dir, els nazis realment havien perdut la guerra ja a partir del desembarcament, potser l'havien perdut ja un temps abans, després de la batalla de Stalingrad, quan ells definitivament perden a Stalingrad, que deixem-ho fer un incís, quan parlem de Normandia i diem, ostres, 20.000 baixes, quina bestiesa, Stalingrad també tenia més d'un milió, O sigui, quan parlem de sofriment i quan parlem dels veritables responsables de la victòria contra el nazisme a la Segona Guerra Mundial, hem de mirar molt també a la Unió Soviètica, i a vegades no es fa a causa, moltes vegades, de la propaganda dels Estats Units, no? I enmig de tot això, de totes aquestes dades, un personatge decisiu, que és Joan Pujol, més conegut com a Garbo.
Joan Pujol, Garbo, era el fill d'una família benestant de Barcelona.
Sí, va néixer no molt lluny d'aquí, al número 70 del carrer Montaner, un febrer de l'any 1914. Ell va estudiar als Maristes de Mataró i es va treure un títol que no lliga massa amb un espia, que és tècnic avícola, o sigui, gallines, etcètera, no?
Per despistar.
Per despistar devia ser, perquè, bueno, jo crec que aquest home, sí. Durant la Guerra Civil va estar amagat, no va voler participar, fins que al final es va presentar i va anar amb els republicans a la Batalla de l'Ebre. La primera ocasió que va tenir va desertar, es va passar als franquistes i va acabar la guerra dins de l'exèrcit franquista, cosa que no li va evitar d'haver d'anar en un camp de concentració.
Per què? Si va acabar amb els que van guanyar?
Hi va haver molta gent que es van passar en plena guerra i després ho van pagar també. Garbo va ser un dels que va haver d'anar en un camp.
D'acord, d'acord. I quan comença a fer d'espia Joan Pujol?
Bueno, això és la gràcia, no? Diguéssim, això passa al començament de la Segona Guerra Mundial i, com deia abans, ho fa d'una manera molt curiosa. Ell afirma que hi ha un moment que coneix els crims dels nazis i creu que s'ha de fer alguna cosa per lluitar contra aquesta gent. Uh-huh. Ell estava treballant en aquell moment a Madrid, a l'Hotel Majestic, i un bon dia es presenta a l'ambaixada britànica dient que vol ser espia i que s'ofereix per ser espia. I els britànics, naturalment, diuen, bueno, un friqui més que ve aquí...
Estem farts, és el vuitè, avui.
Amb bones paraules, li diuen que marxi i que ja està. Bueno, el tio no diu, bueno, no, jo vull ser espia. Per tant, se'n va a l'ambaixada alemanya i els hi diu el mateix. Escolteu, jo vull ser espia, sóc una persona desertor de l'exèrcit franquista, sóc un gran admirador de Hitler, me n'he d'anar a Londres a treballar perquè sóc periodista, ell no sap parlar anglès, no està mai a Londres ni res, i els alemanys se'l creuen.
Quin person!
I el comencen a entrenar, i li fan les primeres classes d'espia, li donen 3.000 pessetes, li donen...
Un boli retrovisor.
No, tinta invisible.
Ah, mira.
Sí, li donen tinta invisible i una sèrie de claus per desxifrar missatges amb clau, no, diguéssim. I amb això, doncs, Garbo agafa i se'n va a Lisboa. És a dir, no se'n va a Londres, sinó que se'n va a Lisboa. I des de Lisboa comença a enviar uns informes als alemanys.
Però fent veure que és Anglaterra?
Fent veure que està a Londres, un lloc que no ha estat mai, amb plànols de la ciutat i amb guies de viatge.
Però quin campió, no?
És un campió.
Però, bueno, escolta, per què li deien Garbo? Ho explicava ell mateix en una entrevista a televisió el 14 de setembre del 84 al programa Identitats de Josep Maria Espinàs.
Quan jo vaig arribar a Anglaterra i vaig dir, senyors, la posició és aquesta, i si no aprofitem això aviat, això es perd. Ells van prendre molt interès amb la possibilitat. I com que ells sabien que jo havia fet tot aquest treball que vaig fer, aquesta comèdia tan gran que vaig fer, va ser precisament quan un dels jefes, en tal Mills, Cyril Mills, que era un organitzador del MOE number 6 em va dir que la seva vida mai havia vist un actor com jo. I com a ell li agradava molt la Greta Garbo, em va nombrar dintre del servici Garbo. Per això aquí ve el nom de Garbo.
Doncs ja està, ja té nom.
I és estrany, que se li acudi. El primer, o sigui, veus un tio i dius, penses que bon actor que és, i el primer nom que et ve al cap és Garbo?
Té un nom abans, eh? Abans li deia en Bobril, que era una marca de sopa.
Ah.
I el Mills, quan el va veure, va dir, segons es diu, ostres, no, és un gran actor, per tant és Garbo. Pels alemanys era Arabel, i pels britànics Garbo.
Doble espia.
Doble espia.
I com és capaç d'enganyar Hitler?
Doncs home, amb molta habilitat, diguéssim, no? Ell el que fa és crear una xarxa d'espies. Ell comença des de Londres, quan definitivament arriba a Londres, que l'han deixat a Lisboa, però després va a Londres, quan definitivament arriba a Londres, ell es crea una espia fictícia, un grup d'espies ficticis de 22 membres, 22 espies que només existeixen a la seva imaginació. És a dir, jo he vist les fitxes de tots els espies i és bestial. Te ho diu tot, totes les vides d'aquesta gent que no existeixen. Fins i tot s'inventa doncs, que l'espia tal ha mort d'accident i publica una escala en un diari perquè els nazis vegin que s'ha mort. S'inventa, i ho envia als alemanys, una aventura amorosa amb una d'aquestes espies que tampoc existeix.
Clar, per això se'l creien, perquè devien pensar que ningú es pot inventar tot això.
Una cosa tan gran com això, i ell va passant informacions a través d'aquesta xarxa de 22 espies.
Pot ser la gent, la persona amb la sang més freda de la història?
Té una sang fredíssima, o sigui, sembla una serp amb això, no?
Vull dir que no estava una mica, que era una mica estrany de cap?
Home, havia de ser estrany, perquè tu pugues muntar una xarxa de 22 persones que treballen per tu, que no existeixen, però que tenen una vida paral·lela.
Però escolta, som un país de grans farsants, eh? Ara de cop m'estic recordant de l'Enric Marco, que és aquell home que va dir que havia estat als camps de concentració. Després, quan van caure les Torres Bessones, catalana que també va dir que estava allà i no hi era. I tal. Vull dir, tenim una certa tradició.
Però diguéssim que Garbo ho fa a fi de bé.
Però aquest té quasi valor literari, no? Perquè inventar-te 22 personatges, això és novel·la.
Té valor literari i té un altre valor, que és pecuniari, perquè ell cobra dels nazis pels 22.
Clar.
Si els nazis paguen.
Ell gestiona tot aquell diner, paguen, clar.
Amb un cap de 22.
22.
O sigui, ui, a fi de bé és seu, no?
Clar.
N'he contractat un altre.
I després, vist el resultat, a fi de bé de tots, clar, perquè ajuda a que caigui un règim tan criminal com el de Hitler. Vull dir que no. És,
Però, perdona, ens n'hem de refiar d'un senyor que deixa l'exèrcit republicà i se'n va amb el franquista. Igual podria, si hagués vist que Alemanya anava cap a la victòria, igual s'hagués quedat amb els alemanys.
És possible. Jo d'un espia doble no me'n fiaria mai.
Per això
són dobles. Jo no me'n fiaria mai. Ara, realment, home, és un home que...
Els fets són els fets.
Vist
Ara sí. Ara és un heroi, com si diguéssim.
No, és...
Però, bueno, no ho sabem mai, eh? En tot cas, com ho fa per enganyar els alemanys al final i dir que el desembarcament no seria a Normandia, sinó a 150 quilòmetres?
Ell el que fa és enviar informes de que, escolta, alemanys, us estan distraient a Normandia, no serà per aquí, sinó que serà pel pas de Calais, 150 quilòmetres més al nord. Mm-hmm. Per tant, tingueu tropes a Calais perquè serà per allà. I, a més, els hi diu que, a Domber creen com uns tancs de cauxú i uns vaixells de cauxú per enganyar els alemanys i els posen al pas de Calais, per fer creure que estan allà.
Què dius?
Sí, fan tot tipus de coses.
Home, perquè té 22 persones fent-ho.
Clar.
Exacte.
Clar. No, s'ha de saber coordinar equips, eh?
Clar. I a més, els hi explica que hi haurà una invasió de Noruega des d'Escòcia, amb la qual més part de l'exèrcit nazi va a defensar Noruega. O sigui,
un maldito bulo rere l'altre. I se'ls van empassar.
El mateix dia de la invasió envia un comunicat informant de la invasió de la Real. La flota d'invasió ha sortit. L'operació Normandia, un moment, ha començat. Què vol dir això?
Doncs que envia un telegrama dient, o un informe, no un telegrama, sinó un informe, dient, escolteu, van per Normandia. El que he dit de Calais, ara resulta que han canviat, estan ja atacant per Normandia.
I per què té la necessitat d'enviar això?
Perquè es cobreix les espatlles.
Jo vaig comunicar, i això molta gent, molt poca gent sap, però des de l'hora estan molts missatges que es van enviar. Dues hores abans, molta gent no ho creu, això però és la veritat, dues hores abans de començar el desembarc, jo els hi vaig comunicar als alemans que estava a fer l'embarc. El desembarc principal, aliat, per Normandia, segons els informes que tenia jo, dels meus agents que estaven pel sud d'Anglaterra. Naturalment, si ells reben una notícia com aquesta i efectivament es va efectuar, la confiança que tenia en mi era absoluta. Molt absoluta.
When they poured across the border. Tinga la casa, eh? Tinga la casa.
Sí, sí.
D'on vens? Ah, no, res, estava fent una volta.
Amb 22 amics. Però no tenien altres informadors que contradiguessin?
Sí, home, sí, clar, ells en tenien molts d'informadors, però se'l creien molt amb ell. És a dir, de manera que se'l van creure, va ser... La prova més clara és que van dividir les seues forces. Si tot l'exèrcit nazi hagués estat esperant a Normandia, potser haurien guanyat igual els aliats, però hauria sigut molt més complicat. I la prova més evident de que se'l creien és que poc després del fracàs nazi a Normandia, a ell li donen una de les màximes distincions que donava l'Alemanya nazi, que és la Gran Creu de Ferro. Hi ha molt poca gent que tingui la Gran Creu de Ferro. I li donen. Garbo és l'únic home que té la màxima medalla dels alemanys i la màxima medalla dels anglesos, que és la creu de membre de l'Imperi Britànic.
Mare.
Vol dir que se'l creien.
Com la vas buscar, la medalla, no? Com dissimules aquell moment? Gràcies, sí, us vaig avisar. Està greu no haver-ho fet abans, però és que, mira, increïble. Hitler, no sé si es va emprenyar... Quan van saber que els havia traït?
No ho van saber mai.
Oh!
O sigui, Hitler va morir sense saber que els havien traït. I, de fet, ell després va continuar tenint relació, després de la guerra, amb oficials nazis exiliats. O sigui,
oi.
Per exemple, quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, tothom pensava, i Garbo havia dit al Josep Maria Espinàs que la seva vida com a espia es va acabar allà. Informes desclassificats recentment demostren que va continuar sent espia durant uns quants anys. I demostren aquests informes que va viatjar als Estats Units, es va reunir amb Edgar Hoover, el cap de l'FBI, va viatjar per diferents països de Llatinoamèrica i que va tornar a Espanya per reunir-se amb nazis protegits pel franquisme a Caldes de Malavella i a Àvila. I fins i tot ell treu informació que passa als britànics de què estan planejant aquesta gent que estan protegits per Franco. I encara es fa pagar un deute que té de la guerra de 30.000 pessetes. O sigui, encara els hi diu, no, em deveu 30.000 pessetes i els tios li paguen les 30.000 pessetes que li deuen. O sigui que, un fenomen. I fins i tot hi ha un intent de convertir-se en agent triple formant part també
quin altre bàndol hi havia?
De la Unió Soviètica.
Ho aconsegueix o no?
Acaba, no sabem per què no s'acaba de materialitzar. Segurament ho sabrem quan es desclassifiquin més documents d'aquí uns anys. No se sap per què no es fa finalment, perquè hi ha intents d'entrar dins de la diplomàcia soviètica, dins dels serveis secrets soviètics, cosa que no acaba fent, no?
Quan triga a desclassificar-se un arxiu?
Mira, n'hi va bé que es van desclassificar el 2002, n'hi va bé que es van desclassificar el 2017, i és possible pues, que el 2030 encara ho puguem desclassificar.
Segons cregui convenient cada govern.
Sí,
quan es fa Fonadís, Garbo?
A partir de l'any 1949, ell viatja a Mallorca, on hi ha el seu amic Thomas Harris, que era el seu cap dins de l'MI5, i li demana, sisplau, que digui que Garbo ha mort de malària a Angola. Llavors, Thomas Harris passa el parte de que...
La guerra de la independència o...?
No, que havia anat allà a Angola i que havia mort de malària, ja està. I llavors, ell se'n va a Venezuela i porta una vida completament normal a Venezuela fins que l'any 1984, imagina't, ell se separa de la seva dona.
Anava a dir, qui el troba?
Espera't, se separa de la dona, es casa amb una altra, i ni els fills de la primera dona, ni la dona segona i els fills de la segona dona saben que és Garbo. Només ho sap la primera dona, l'Araceli. Ningú més ho sap. Llavors, el Nigel West, que és un novel·lista i un expert en espionatge anglès, porta anys investigant qui cony era aquell Garbo que surt a tot arreu i que no se sap qui és, i el localitza a Caracas.
Mm.
Llavors ho fa públic, Garbo ja té 72 anys, i diu, bueno, sí, jo sóc Garbo.
Yeah.
Llavors, sóc Garbo, comença a viatjar per Europa, és quan l'entrevista el Josep Maria Espinàs, el rep el Jordi Pujol al Palau de la Generalitat, va al Palau de Buckingham, i és quan els seus fills saben que el seu pare, en realitat, és el gran espia Garbo. Fins llavors no ho sabien.
Jo he parlat llavors amb era un pare absent i prou, no?
Un pare... No, però amb els de Venezuela no era absent. O sigui, ell, clar...
Clar, però amb els altres no era absent, era mort.
Era mort, clar.
O sigui, els seus fills descobreixen que el seu pare no és mort i que era un espia.
Quan ve a Barcelona...
Doble combo.
Els truca i els diu...
Quan ve a Barcelona els truca.
Els truca i els veu.
I ha arribat.
Que era broma.
No sabies més.
Com dèiem ahir.
Mare meva.
No, és...
Quin personatge, realment.
Mare de Déu, senyor. De fet, no en sabia res, això que deia el Jordi. Ningú de la família, ni la catalana... escolta, cosa que corrobora la seva germana, Helena.
Jo treballava a la Diputació de Barcelona i una companya de feina em va ensenyar un article publicat al diari. ¿Has abierto el periódico esta mañana? Hablan de un hermano tuyo. Recordo que va dir. Vaig sentir un estupor. No m'ho podia creure, era molt fort el que deia el diari. Per mi va ser com si m'haguessin dit que el meu germà el van fer virrei del Perú.
Clar. Any 1984, imagina't tu els anys que fa d'això. Finalment, Joan Pujol va morir a Caracas, a Venezuela, el 9 d'octubre de l'any 1988, d'una hemorràgia cerebral. Amb ell desapareixia el gran espia de la Segona Guerra Mundial i, com deia abans, l'únic home que té la màxima distinció dels dos exèrcits enfrontats.
Un aplaudiment pel Jordi Creus, perquè ho ha explicat com els àngels.
No hi ha... Deixa'm dir, ja que parlem del desembarcament de Normandia, que ara, que és època de preparació de viatges d'estiu, si algú encara no té les vacances preparades, jo trobo que Normandia és un destí espectacular.
Ah, sí?
Perquè, primer, és molt bonic, hi ha uns pobles molt bonics i uns paisatges preciosos, però realment tota la informació que hi ha... Jo hi vaig anar amb els meus fills quan eren més petits i recordo que vaig pensar, no hi ha millor manera d'explicar a alguns nanos què és la guerra i quins desastres pot comportar que anant a aquells cementiris que no s'acaben mai més, veure aquelles llistes de nanos de 17 i 18 anys, molts dels quals el primer dia que hi eren paracaigudes morien, vull dir que no, la seva participació a la guerra era aquesta, vull dir que jo crec que la gent que us agrada la història és un destí espectacular.
A mi, a l'hora d'explicar la història, d'explicar el passat d'una manera divulgativa, m'agradaria molt ser francès, perquè ho saben fer molt i molt bé. Mentre allà tenen cementiris perfectament ordenats amb alemanys i amb francesos, sí, sí, i amb anglesos, i amb tot tipus de nacionalitats, aquí els tenim a les cunetes.
Exactament.
Ara tornem.